Ràdio Maricel, a cel obert.
Bé, com els dèiem, aquesta història comença l'any 1975. Un bon dia, en Tomàs Montaner, doncs, li va fer un drac, literalment, al seu fill Toni. Toni Montaner, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Acosta't una miqueta al micro, així t'escoltarem molt
bon
millor.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé, moltes gràcies per convidar.
Gràcies a tu per venir. Quins records tan bonics, no?
Sí, una infantesa daurada.
Ara ho comentàvem, qui no va ser feliç sí. A la seva infantesa.
Sí, això estem parlant dels anys 73, 74, quan a Olivella hi havia molta canalla, saps? Els nens del baby boom.
Uh-huh. Perquè, perdona, Toni, quin lligam tenia la família amb Olivella?
Bueno, els pares tenien uns amics que es van comprar uns terrenys, es van fer unes casetes. Cada marit de la seva dona li va fer una casa a la seva dona.
Uh-huh.
Un era el Magí Pasqual, l'altre Manolo Ganado i el meu pare Tomàs Montaner, i es van fer una caseta al costat de l'altre. Aleshores, vulguis que no, doncs les criatures d'allà doncs eren amics i família a la vegada, saps?
Uh-huh.
I això que comentava, devia ser per allà l'any 73 o així, que cada festa major, la festa major d'Olivella era molt rudimentària, o sigui, era una festa major de poble amb una vila, amb un centre que igual hi havia 25-30 persones.
Era més social que folclòrica, perquè ens entenem, no?, una miqueta.
Exactament.
Se sentaven els veïns de folclore i hi havia més aquest poquet, no?
Correcte, no, gens ni mica.
gens ni mica.
El que passa que nosaltres, com veníem de la nostra festa major de Sitges, diu, pues bueno, pues vamos a inventarlo. I a casa del Pep Pasqual, en especial, cada any, setmanes abans de que s'arribessi la festa major, es posaven unes caixes de la fruiteria al supermercat de l'oncle del Pep, es pujaven sacs d'aquells de ràfia i fèiem un drac, bueno, feia el Pep i en Manelill i quatre amics de la seva edat. Clar, els que eren més menuts i estaven per allà, doncs, estàvem sempre bavejant i ajudant allà, saps? Aleshores, aquests nanos van fer més grans i es va quedar com aquesta cosa, com...
Va quedar aquest buit, no?
Sí, va quedar aquest buit. I jo, com vaig tenir la gran sort de que el meu pare, jo era el joguet del meu pare, entre altres coses, i em va fer moltíssimes coses. El pare tenia molt les mans de plata i en sabia molt. No vaig parar a menjar-li l'olla fins que vaig lograr que em fessi un drac. A casa meva, a Olivella, ja prèviament amb això hi havia una caseta que també havia fet per mi, que era un estil de Fuerte de l'Oeste,
sí.
Caseta de fusta, així. Uh-huh. I el pare, els caps de setmana, es va dir, bueno, pues vinga, farà un drac. Va baixar, me'n recordo que al principi, previ a això, perquè és una rèplica de Sitges,
sí,
de l'intenció,
sí.
Si més no, va agafar el drac d'aquí Sitges, el va fer per allà al carrer Major, li va fer cinema en Super 8, de perfil, de morro, de cul, d'això, per tenir...
Sí, per
fer unes plantilles.
Correcte.
I es va fer el drac a l'escala de mi.
Sí, sí, clar, un drac havia de ser més petit, òbviament, perquè l'havien de portar nens.
Era un drac infantil.
Sí, infantil.
Però, diguem-ne, el que va agafar, les preses les va reduir i va fer-se uns perfils per fer-se els primers motllos, no?
Uh-huh.
Això, els caps de setmana, pujava a Olivella tots els caps de setmana, d'estiu i hivern. Si no pujava a Olivella, hi havia un d'alta baix, perquè era el PortAventura nostre, Olivella, m'explico?
Sí, sí.
I a part s'entretenia dintre d'aquesta caseta a fer-me el drac. I potser, esclar, això era feina de caps de setmana, doncs es va tirar potser tot un any per fer el drac. Va ser molt divertit també l'anècdota de que quan va estar acabat el drac, estava dintre d'aquesta caseta i no hi havia lloc físic per on treure'l.
Bona aquesta.
O sigui, hòstia, es va fer el drac i dius, i ara per on te'l traguem, saps? I el pare es va buscar la vida, li va tallar les potes i va muntar una grua, bueno, això, tot això t'explico, coses que va fer el pare.
Sí.
Unes grues així, estil egipci, amb uns taulons i unes politges
sí.
I tal, i va lograr treure per la finestra, quan el va tindre fora, li va posar unes potes d'una taula que és desmuntable, saps? Es podia treure i posar, podies uh-huh. guardar on te volguessis. I aleshores, aquell any, ja l'any, això era l'any 70, 74 devia ser, perquè fins al 75 no va sortir. Això devia ser el 74, que el problema vaig ser jo llavors. Perquè, és clar, el pare va fer el drac que el va forrar amb guix, amb escaiola i guix.
Caram, això deuria passar, eh?
Jo era un nen de 25-30 quilos, m'explico? El drac pesava el doble que jo. Bueno, vaig tenir la sort que encara hi havia aquests més grans que el van poder disfrutar, el van poder estrenar Pep Pasqual i tots els de la seva colla de llavorets.
Molt bé.
A l'any següent el va tornar a desmuntar, li va treure tot el guix i el va fer, el va enfibrar tot.
En fibra de vidre.
Sí, en fibra de vidre. Està fet tot el cos en fibra de vidre, que això li permetia ser molt més lleuger i a més era inífug, no es cremava. Tenia un munt de cosetes, saps? Tenia les llumetes que l'encenien, se l'encenien les llums per dintre. Era una cosa feta amb molt de carinyo, molt d'amor. El vam disfrutar durant uns anys, ens va tocar a nosaltres, ja tenia la talla, ja podia amb ell. I després...
Quin records en tens? És a dir, aquella primera impressió en veure aquell drac, Toni?
Home, això és un... M'entens? És aquelles coses que... Tenir la sort de tenir un pare... que té aquesta...
Clar, t'ho pregunto bàsicament perquè, clar, és sobretot a principis dels anys 80 quan, arran de la matinada infantil de Santa Tecla, molts dels nens sitgetans van començar a fer dracs, però eren dracs molt d'estar per casa, òbviament,
sí,
no?
Sí, exacte.
Aquell era un senyor drac.
Sí, home, sí, esclar. Jo és que és el que et dic, que tenia la gran sort que el pare a les manualitats se li donava molt bé. I... tenia la gran sort que pel seu nen
sí.
Pues també
li va acabar fent el drac.
I això que comentava, llavors fins als anys 80 o així el vam disfrutar, vam baixar aquí Sitges, jo crec que un parell o tres de vegades a la Festa Major de Santa Tecla. I després pues, també va arribar aquell moment que ens fem grans i es va quedar...
Això acostuma a passar. Vull dir, clar, aquella canalla ja no era tan canalla, es va fer gran i, clar, suposo que no es va trobar el relleu. No?
Exactament. Va haver-hi un buit i es va quedar en un magatzem Olivella. Això va estar uns anys, però també a casa som molt de conservar les coses i vèiem que estàvem en un espai poc segur, s'estava deteriorant, i el pare va decidir de retirar-lo i portar-lo a un magatzem aquí a Sitges. Uh-huh. Aleshores, pues, podria dir que igual es va estar penjat a dins del magatzem pues, 10 o 15 anys.
Déu-n'hi-do.
Va haver-hi un altre moment...
Fins que un bon dia algú decideix que aquell drac no es pot quedar allà.
Exactament. Tinc uns amics íntims d'Olivella, que són el Porto i la Pili, que es van posar dintre la comissió de festes... i ens van demanar que el volien recuperar. Aleshores, pues, això mateix vam fer. El vam recuperar, el vam agafar amb el pare, el vam baixar i el vam tornar a treure a Olivella. Després també generacionalment a casa, com hi han hagut sempre més venuts, els nets de la meva germana Rosa Maria i la mia, el van portar amb ella també, van fer tours per aquí la comarca i tot això. O sigui, ja l'hem explotat, ja. El que passa que no deixa de ser un drac infantil per nens. I els nens d'allà, el que també ho van disfrutar molt, l'Arnau Codina i tots aquests nanos d'allà de tercera generació darrere del nostre, o sigui, els fills nostres, aquell drac se'ls va quedar poca cosa, petit. I ara fa uns anys, em sembla que fa 4 o 5 anys, van fer un de nou preciós, molt maco.
El 22 crec que va ser. Sí, és un drac molt bonic. Arnau Codina, precisament. El taller d'Arnau Codina. Que
té les mans de plata.
Sí. Fa uns... Vaja, unes coses molt boniques. Arnau Codina, que recordem, va ser l'encarregat de la darrera restauració de l'Àliga d'aquí de Sitges, per tant, vull dir...
Sí, és un nano que se li dona molt bé.
Molt bé. Bé, arribats a aquest punt, arribem a aquest 2025 i aquest drac fa 50 anys.
Aquest any fan 50 anys, sí.
I l'actual colla del drac d'Olivella decideix, suposo que amb bon criteri, Toni, fer-ne una restauració, no?
Sí, jo no l'he lograt veure encara, però sé que està en bones mans i segur que ho fan fantàstic. Tenen forces fotografies i més o menys és retornar-lo al seu origen, tinc entès.
Sí.
Perquè, és clar, també en el seu moment, quan ho portaven ells, el van disfrutar molt i el van anar tunejant, que el drac va...
Sí, sí, d'aquella manera, no? Que un, potser se li van fent pedaços i no...
Bueno, no, i a més, com els agradava molt el foc, va quedar, el drac d'Olivella em sembla que va guanyar inclús algun concurs d'encesa, saps? Perquè sí, tirava sí, foc sí, pels queixals
per tot arreu,
tot arreu.
No? Per tot arreu. Bé, tot això, d'aquí uns moments, ho dic perquè ahir a la tarda vam poder enregistrar també una petita conversa amb en Pol Alcalde, ell és el cap de colla, l'actual cap de colla del drac d'Olivella, ho escoltarem d'aquí uns instants, bàsicament perquè també ens posem una miqueta en situació i en context, no? de per què s'arriba fins aquí, per què en el seu dia doncs, la colla decideix crear un drac nou, el que es va construir l'any 2022, i per què, en definitiva, i s'entén, no?, aquesta voluntat de preservar la història i aquests 50 anys del drac d'Olivella, en definitiva, una miqueta... Que bonic, no, Toni?
Sí.
Que la pròpia colla hagi volgut doncs, tenir aquest, diguem-ho així, aquest respecte, no?
Sí, és una...
Per una figura emblemàtica,
perquè ho és. Contentíssim que ho hagin fet, és un reconeixement cap al pare, és... Uh-huh. És una cosa molt maca, m'emociona molt.
I tant. Clar, Olivella ha crescut.
Olivella ha crescut
i ara la festa major no té res a veure amb aquella festa major, Toni, que parlaves del 73, del 74, en què, vaja, de cosa folclòrica...
Exacte, gens ni mica.
Sí, sí. A més, el ball de nit, joc del truc...
El joc del truc, el ball de nit, el ball de tarda i el tiro al plat eren els events que es feia durant la festa major a Olivella. Uh-huh. I llavors el que passa que hi havia molts masses nens hi havia, i nosaltres volíem més gresca.
Sí, sí. Bé, de fet, aquest és hi ha aquest lligam, no? Sitges-Olivella, no? Bàsicament perquè sí. Aquí la festa major sempre ha estat una festa major d'aquelles d'alta volada, no? I aquell esperit, suposo, Toni, el deu voler transmetre, no?
Per descomptat, exacte. Tots els que vivíem aquí, tant de Sitges com també hi havia moltes... Eren segones residències de gent mitjanament benestant que podia tenir la possibilitat i tenien molts nens. Doncs hi havia gent de Barcelona, hi havia gent de Vilanova. Majoritàriament és gent de Sitges, Vilanova i gent de Barcelona. Uh-huh. I llavors va confluir, saps, en un moment de la història d'allà, als anys 80, de 70 als 80, que hi havia un boom de criatures allà, que és que, ja et dic, nosaltres per aquelles coses hi havia una comunió i et deien, escolta, que aquest cap de setmana no podem anar a Olivella perquè hi ha la comunió de la teva cosineta, no? I ja t'emprenyaves perquè deies,
ara
vol dir que no vaig a Olivella cap de setmana? O sigui,
sí.
Era el nostre parc d'atraccions, Olivella. Uh-huh. Vam passar inolvidable.
Inolvidable. Tot ha canviat molt.
Tot ha canviat.
Com diuen les àvies, no? Per bé o per mal, no? Però
per
en qualsevol cas...
Totalment d'acord.
Tot i que la gent que ha viscut sempre aquesta, la festa major, i això no es perd.
No, això ho porta sempre a dintre. Uh-huh. Jo, vull dir-te, per la festa major d'aquí no em busquis enlloc més que aquí. I tinc el meu estat, ho saps, que dius, jo a tal hora agafo, plego les eines i fins al dia 25
ja tens una miqueta
no em busquis.
Tot estudiat, no?
Sí. Jo crec que, vaja, potser algun any he estat fora per alguna causa crítica, però si no, he estat en totes. Uh-huh. Hi ha també això que et deia del pare, no? Jo amb 5 o 6 anyets ja anava tocant el timbal. Anava tocant el timbal aquí perquè llavors no hi havia colla de... Hi havia la colla de diables només.
Sí.
I també tenia la sort de que uns dels xicots que treballava, que hi anava, festejava amb una de les meves germanes i em vaig poder introduir aviat.
Que va dintre, no?
Però el meu pare també em va fer el meu timbal, vull dir, saps? Vaig tenir aquesta gran sort de ser una família arrelada aquí i molt del folclore, perquè
sí,
a casa es feia tot.
Ara ho anava a dir, vull dir, sou de família molt vinculada al tema folclore i cultura popular.
Tot, sí, venia el Corpus, la mare feia la catifa davant de casa i no hi havia igual més catifes en tot el carrer Major, però la mare se la pagava la seva butxaca i feia vull dir, i dels carnavals teníem també aquesta gran sort que la mare... li agradava cosir, era modista, una bona modista, i sempre anàvem de punto en blanco, saps, pels carnavals i tot això. Sempre hem estat, sempre han estat liant-la, diguem-ne.
En el bon sentit
de la paraula.
Torno al drac, Toni. Aquell drac inicialment pesava molt. Ostres, la sensació aquella de posar-se sota, suposo, i de, intentar-lo aixecar.
Això, un drama.
Un drama, no?
No vaig plorar res aquell any. Clar, perquè encara vaig tenir el consol de que el van poder portar aquests xicots que et dic, el Pep Pasqual,
sí,
el Manelí, el Juli.
Però clar,
Camp.
La idea era que tu el poguessis
clar,
portar.
Clar,
i
clar,
clar, en aquell moment dius, jo, hòstia, això pesa molt.
Jo, no, sí, vaig aixecar-lo i vaig fer quatre passes i vaig dir, però on te vaig? No, no puc fer res amb això. Uh-huh. Però vam tenir la sort de que els altres més grans encara tombaven per allà, ja no eren els seus temps per poder-ho fer, però vam fer el favor d'estrenar-lo.
Uh-huh. Sí.
A l'any següent, ja quan se li van treure, doncs, o sigui, pots comptar que va passar de pesar 70-80 quilos, que devia pesar, amb el guix.
Clar, home, és que és un pes
nen,
ja
important,
eh?
Un nen de 30, l'aixeques un moment i no pots més, no? Uh-huh. I va passar a pesar-ne la meitat, 35-40 quilos, igual, uh-huh. 45 quilos, una cosa així. Tu també eres un any més gran i ja em vaig encarregar jo aquest any que dius, bueno, ens hem de posar
fort. Vaig a posar fort perquè
si no l'any que ve no podrem gaudir, saps?
Sí. Bé, l'únic d'aquesta història és precisament això, no? Doncs que l'actual colla del drac d'Olivella doncs ha volgut doncs, que el drac, l'antic, el del 75, no perdi pistonada, i continuï coexistint amb el drac nou. I d'aquí aquesta idea de la restauració, de la que, entre d'altres, en vam voler parlar ahir en una entrevista que vàrem poder enregistrar amb el Pol Alcalde. Ell és l'actual cap de colla del drac d'Olivella, i bé, li vam començar a preguntar una miqueta doncs, aquesta situació, no? Aquesta doble convivència a dia d'avui dels dos dracs a Olivella.
Quan vam fer el projecte del drac nou, sí que teníem molt clar que el que volíem era que el vell no deixés de sortir, més que res pel tema de que no quedés abandonat i que al final pues, li tenim una estima i volíem donar-li una continuïtat encara que tinguéssim la nova bèstia. I llavors el que vam fer en aquest cas, creiem que va ser més lògic, que és mantenir el drac vell el dia del pregó, que és la cercavila que és la que s'ha fet històricament, diguéssim, en el poble. I per tant el drac vell sortiria en aquest dissabte que nosaltres li diem la cercavila del pregó, que és el dissabte, l'últim dissabte de juliol. I tot el que és els altres actes que puguem fer o les altres cercaviles ja ho fem amb el drac nou.
En quin moment, Pol, la colla es planteja de fer un drac nou?
Pues realment el projecte ve quasi des del principi. Nosaltres vam agafar la colla el 2017 perquè, bueno, vèiem que el drac no sortia i tal, i bueno, juntament amb dos o tres amics, pues els hi vaig comentar de poder muntar la colla aquesta. I el primer any sí que va ser una mica pues organitzar-nos pràcticament. Però ja a partir del segon any, et diria, 2018-2019, ja va sortir ràpid la idea de fer un drac nou, perquè vèiem que realment el volum de sortides o el projecte que teníem una mica de colla anava una mica més enllà que un drac de poble, no?, al final. I vèiem també que el drac vell, clar, començava a ser bastant gran, bastant vell, I clar, ja s'ha començat a notar pues, problemes d'estructura, també una mica la idea aquesta de la restauració que hem fet aquest any, que presentem per Festa Major, pues, també ve una mica d'aquí. I ja de seguida que vam tenir la idea, pràcticament ens vam ficar a treballar amb ella. Uh-huh. Llavors ja va ser tema una mica de poder parlar amb l'Ajuntament i pel tema de subvencions, que ens va subvencionar la gran part del projecte. Doncs parlar amb ells i poder-ho fer. Al final ens va pillar el Covid entremig i tot, i es va acabar allargant fins al 2022. Però la idea del drac nou pràcticament sorgeix ja el segon any de començar amb la colla.
Posats un al costat de l'altre, Pol, sí que és cert que vaja, no s'assemblen. La idea era aquesta, crear un drac diferent?
Sí, això va ser una mica una controvèrsia que vam tenir dins la colla.
Ja.
Perquè, clar, què fèiem? Manteníem la mateixa estètica però en nou o fèiem una mica com una evolució, no?, diguéssim. I sí que al final pues, el que vam decidir va ser això, agafar una mica la forma del que és el drac en si, mantenint pues, això, l'estructura de les faldilles, la cua que està així com recargolada, que com el Sitges ja tens segur que sabran recordar, el drac nou recorda molt el de Sitges, i el vell potser inclús més. Doncs bueno, una mica no perdre l'essència aquesta que tenia fins ara, no, de la forma, però sí que fos com una espècie d'evolució i que també de certa manera pugui ja tenir com un estil propi. Al final el drac d'Olivella, el vell, el del 75, neix de, entre cometes, la còpia del de Sitges. Llavors sempre hem estat com lligats, no, que el drac d'Olivella era el drac petit de Sitges, no, una mica. Llavors també pues, això ens servia una mica pues, per no perdre l'essència aquesta que teníem d'on veníem, però poder començar pues, amb una figura ja que fos identitària del poble.
La història del drac vell es remunta, òbviament, a aquell 1975. Un sitgetà, en Tomàs Montaner, va decidir doncs, de crear amb aquesta bèstia, com deies, una miqueta a imatge del drac gran de Sitges. No sé, suposo que sí, Pol, heu anat mantenint contacte amb la família Montaner, oi?
Sí, i tant, i tant. Bueno, jo personalment sóc de poble des de ben petit i amb la família Montaner, sobretot amb en Toni, hem tingut sempre molt de contacte i ja des del principi que ja vam començar a agafar la colla pues això, el 2017, una mica tot va ser consensuat i sempre anem preguntant i li demanem fotos, informació, inclús vam fer un documental pels 45 anys i també pues, sortia el Toni, vam contactar també amb el Porto i la Pilar, que són els que, juntament amb el Toni, van inaugurar la colla de dimonis que hi havia abans, que ara ha evolucionat, no? I és una altra colla. Però sí que estem molt lligats i de fet, sempre els estem molt agraïts de una mica el llegat que van deixar, que gràcies a això pues, el drac ha continuat sortint. Segurament sense ells el drac aquest potser no estaria al poble i ara tindríem una altra bèstia diferent.
Aquest drac, el de 1975, que, com dèiem, ha estat objecte o està sent objecte d'un procés de restauració, si no m'erro, Pol, i si m'equivoco m'ho dius, a càrrec, a cura del taller de l'Alcudina, no?
Sí, correcte, sí, bueno, igual que ens va fer el projecte del drac nou, bueno, tenia tot el sentit que ell ja va restaurar, si no m'equivoco, crec que va ser el 2008, ja va restaurar el drac vell, en aquell moment pues, també amb un altre projecte, i la restauració d'aquest any, bàsicament, el que buscàvem era principalment conservar la figura. Això era la idea principal. Llavors sí que buscàvem pues, aquesta millora a nivell físic de que fos un drac que pogués durar, per dir alguna cosa, 50 anys més sense haver-lo de retocar més ni anar fent reparacions entremig,
ja.
I volíem una restauració bastant definitiva i en aquest sentit pues, també tenia tot el sentit que li encomanéssim a l'Arnau.
Clar, aquí els materials, sí. Clar, no són els mateixos. Aquell drac, el drac antic, perquè ens entenguem, estava fet amb fibra de vidre. Són materials que avui en dia crec que no es fan servir, quan parlem de construcció de nous dracs, eh?
Sí, bueno, la fibra de vidre sí que es continua seguint.
Sí.
El que té el drac vell en concret, que de fet creiem, si no anem equivocats, creiem que és el primer o segon drac que es va fer la fibra de vidre a Catalunya, vull dir que ja és dir. I aquell drac està fet pues, amb una estructura de fusta interior, té una malla com, bueno, tipus de, com si fos una espècie de red de pescador,
sí.
Té alguna capa una mica de, bueno, de guix i això, i per sobre va recoberta amb aquesta fibra de vidre. Llavors, pues, bueno, bàsicament la restauració aquesta el que volíem era tornar-lo a l'origen, perquè l'estètica que portava ara sí que havia perdut una mica el com va sortir el drac d'origen, no? Diguéssim. I la restauració aquesta el que hem fet és basar-nos en totes les fotografies antigues, parlant amb la família Montaner, I el que hem volgut és tornar a l'estètica i després, a més, pues, que pugui durar el màxim possible. Però quan estigui presentat ja es veurà que té una estètica completament més antiga i inclús casolana, encara que la tècnica estigui ben utilitzada, diguéssim.
Molt bé, d'acord. La idea és que continuïn les dues bèsties?
Sí, totalment. Aquesta restauració, de fet, inclús et diria que és per reafirmar el fet de que el drac ja ha de continuar sortint i ha de ser una peça que no es perdi en la memòria ni quedi amagada en cap local. Mm. La idea és que pugui seguir sortint tant el dissabte de festa major del pregó com en actes que puguem fer en un futur que tinguin relació amb el drac vell, o inclús pues, alguna trobada que es pogués fer de drag base que ens demanessin portar-lo especialment. La idea no és amagar-lo i canviar-lo pel nou, sinó és que convisquin les dues bèsties cadascuna en el seu espai, diguem.
D'acord. Què fareu el dia 26?
Doncs mira, el dia 26 hi ha el que seria l'acte de restauració, de la presentació de la restauració del drag bay, i això ho hem aprofitat i ho hem lligat amb el pregó de festa major. De la manera que aquest any el pregó de festa major el tenim nosaltres a càrrec, el fem la colla del drac, i bueno, presentem una proposta de pregó una mica diferent a la que tothom es pot imaginar quan es parla d'un pregó de festa major. I la idea és que aquest pregó pues, acabi donant a la presentació de la restauració allà en públic i creiem que el dia assenyalat havia de ser justament el primer dia que va el dia que va ser el on va sortir, no? Diguéssim, en aquesta cercavila.
D'acord. Que hi ha un lligam entre Olivella i Sitges és més que evident, no només a través d'aquesta història que avui els estem explicant, sinó, si no m'erro, Pol, crec que el drac de Sitges us va fer de padrí del nou drac.
Sí, correcte. Una mica pues, en la línia que hem estat comentant, no? Durant la conversa, tenim molt clar que els nostres orígens són a Sitges, estem de fet totalment orgullosos de que així sigui, i teníem clar que el drac de Sitges ens agradava la idea de que fos ell el padrí del drac nou i una mica pues, com per tancar aquesta història, no?, amb ells. No tenia sentit que fos una altra figura i, en tot cas, si havia de ser una altra, doncs potser no s'hagués fet cap acte de padrinació, però en aquest sentit ho vam poder parlar entre les dues colles, que de fet tenim molt bon contacte, a més, i sí, va ser així, i nosaltres encantats de que poguéssim tenir el drac de Sitges del poble, que ja feia anys, va venir el 2006, si no m'equivoco, i feia anys que no apareixia per allà.
Molt bé. Doncs es pot dir que amb aquesta restauració del drac vell d'Olivella, el del 1975, tanqueu el cercle, per dir-ho d'alguna manera, no? I ara ja, com explicava molt bé, hi conviuran aquestes dues bèsties a Olivella i aquest lligam, per sempre ja, amb la gent de Sitges. N'hem pogut parlar de tot plegat amb el Pol Alcalde, ell és el cap de colla del drac d'Olivella, a qui li agraïm que ens hagi pogut atendre durant aquests minuts. Pol, moltíssimes gràcies, felicitats per aquests 50 anys, per la part que us toca, evidentment, i vaja, que en pugueu gaudir durant molts anys.
No, i tant a vosaltres per convidar-nos, per haver-hi pensat i per la proposta d'aquesta entrevista, pues, perquè realment ens ha semblat molt, molt bona proposta i ens agrada poder participar-hi.
Gràcies, Pol, una abraçada.
Igualment.
Bé, doncs, Pol Alcalde, l'actual cap de colla del drac d'Olivella, ara sí, tanquem el cercle. I bé, el que ens apuntava el Pol, no? Aquest proper 26 de juliol, aquest dissabte no, el que ve, doncs, aquest pregó que farà la pròpia colla del drac i aquest acte de presentació ja públicament d'aquesta restauració del drac vell d'Olivella, el de 1975, el que va dissenyar i el que va parir, literalment, en Tomàs Muntaner per al seu fill Toni. Toni, gràcies per venir.
Moltíssimes gràcies.
Per voler compartir aquests records amb tots nosaltres. Són records bonics, torno a repetir.
Molt maco.
Que venen molt de gust tornar a recordar, tornar a explicar i bé, felicitats per la part que us toca, que és molta. Començant doncs, pel pare, perquè bé, davant de la insistència del fill doncs, va fer el drac i el resultat doncs, tots aquests anys de divertir-se i de fer bona feina. Toni, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.